12 i 21 minuts, seguim endavant en el nostre espai d'avui i ja diem que anàvem a presentar-los algunes de les activitats i la veritat és que esta és una de les activitats, jo crec que d'ací de casa, per als d'ací de casa, però jo crec que també per a gent de tots els gustos, perquè jo crec que este tipus de música mai no passa, no? Javier Artés, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Javier, membre del Sundays Band. A lo millor com a Sundays Band n'hi ha molta gent que li queda així una miqueta.
Ja, és que és relativament jove el grup, entre cometes.
Entre cometes, perquè sou hereus dels Canons Band.
Correcte.
Conta'm-nos una miqueta, qui sou i què és el que aneu a presentar-nos en Fira i Festes, Javier?
Molt bé, pues jo sóc el baixista i a part està dos guitarres, que és José Ramón Volta i Luis Uribe. I en la bateria està Paco, i, bueno, entre monatos diguem Paco el vegetariano. Perquè... I no res, fem un repertori que abarca de 60, 70, 80, toquem algo, però tot més enfocat a aquesta època més hippie, yeye. Molt divertit.
I per lo que he vist teniu un repertori d'allò més ampli.
Sí. No, mos avorrim, la veritat.
I m'han dit, a més, que, com era molt de l'època, teniu també les vostres grupis. Vaja, els vostres fans que vos seguixen allà per on aneu.
Afortunadament, això mos dona molta energia i molta alegria. La veritat és que és molt divertit. Mm-hmm. És una música, jo no la coneixia massa, i per cert, sóc l'últim que ha entrat en el grup.
L'última incorporació.
Correcte. I... estic descobrint algo que està divertint-me moltíssim i és tot aquest repertori de grups que no els havia escoltat així en profunditat, no, i molt bé, molt divertit.
Per què o com decidiu formar el Sundays Band? Perquè ja ho he dit, veniu del Canons Band, és cert que molts dels components pertanyien ja a aquella banda que va ser mítica en els anys 60 i 70 a Gandia, que després es van tornar a juntar, i ara, vull dir, això ha sigut una pas a més endavant.
Jo crec que va tot a base de convois, i clar, tots els col·lectius sempre són complicats, no? I quan hi ha alt i baixos, van fagocitant-se i coses d'este... I així, no, com, és com, tenen tots molt bona relació entre ells, entre tots, però al final s'han muntat estos tres grups, no? Que és la Romàntica, Canons Band i ara Sundays Band. I no res, jo també no m'atrevisc encara a fer un juí, perquè com estic acabat d'arribar, pues, encara estic d'espectador. Però la veritat és que l'actitud és molt, molt positiva, i es nota que la intenció única és la de divertir-se i disfrutar d'esta música.
Val, perquè vosaltres, allò de la música no és la vostra primera activitat, diguem, és el hobby. Exacte. El que li dediqueu, això sí, moltes hores, m'han dit.
Sí, perquè quan algo t'agrada, no dol. Sarna con gusto no pica.
Exactament.
molt bé, i està bé, perquè ja el dic, cada un té la seva feina, la seva activitat, la veritat és que hi ha de tot, perquè... el bateria, per exemple, ja està jubilat, però ell era escaiolista. José Ramón és abogat. Luis és comptable, és auditor. Jo sóc informàtic. Cada un tirem per un puesto. Falta també el germà de José Ramón, que no pot estar. No? Ell resulta que està treballant a l'estranger, i de normal ell és la veu. Però com no pot vindre, doncs... pues, mos ho apanyarem entre Luis i jo.
Ahí anirem suplint-ho i ja està. El dilluns és el dia que actueu a la fira. Com ha sortit allò d'actuar a la fira? Perquè a la fira ja és un puesto, vull dir... Ahí uno ja té que tindre una certa qualitat, si no, impossible.
Sí, mos ho currem, la veritat. Sona xulo i està bé. Tot ix des de la Casa de la Marquesa. Eudald té molt bona relació amb tots ells... i li van proposar fer això, un festival yeyé, perquè ahir hi ha un ventall d'edats que la veritat és que és una música que quan la coneixes et dones compte que no té edat.
És per a tots els públics.
És molt, molt, molt sana i molt divertida. I no és tan simplona com sona a primera vista. té lo seu, té, tens que currar-te-ho i molt bé. I no res, vam proposar això del festival i com sona tan xulo, festival, ye, per avant, i tots en una il·lusió tremenda.
O sigui que ahir al festival Lleller de la Casa de la Marquesa.
Sí, sí.
Què suposa per a vosaltres poder actuar ahir? No ahir, que és un espai que coneixeu, sinó a la fira i festes. Vull dir, en un moment en el que cada espai que es proposa és plena de gom a gom.
Això és una il·lusió tremenda, perquè saps que...
Bueno, encara que vosaltres de públic no aneu gens malament, eh?
No, no mos podem queixar. Però clar, això ja sona més... més important. Ja n'hi ha més responsabilitat, hi ha un poc més de nervioset, però no res, comboi pur i dur. I quan més gent, més festa, fantàstic.
Perquè, Javier, vosaltres sí que feu bolos habitualment, no?
Sí.
Vull dir, se meregeu prou.
Sí, toquem, en fet, este estiu, per exemple, hem tocat prou voltes, vam anar a Xeresa, vam tocar una nit, en el xiringuito que hi ha enfront de l'Hotel Bairent, també, i molt bé, la veritat és que no és una cosa així de 2-3 per setmana, però que tampoc volem més compromís, tampoc, ja tenim prou...
En el que té cada un, no?
Exacte.
Però bueno, es tracta
de... Jo és que a part també soc músic, toque en altres formacions, toque la batucà, la concontrà, que deia de Ròtova, també tinc un grup de jazz, ahir només cante.
O sigui que... ja no te queda temps per a res més.
No m'avorris.
Però es pot compaginar tot, bé.
Tot
es pot compaginar.
La veritat és que això és que... Està agradant-me molt, sobretot per l'ambient que n'hi ha i la relació entre...
Vaja, que l'al·licient més important per a tu per a formar part del Sundays Band és tal volta l'ambient,
sí.
Més que la pròpia música en si.
Dona, la música és,
sí,
és l'alinyo que fa que lligue tot. Però si els components hi ha bon rotllo, respecte i una actitud molt positiva i divertida. Això dona gust. La veritat.
Perfecte. Doncs, dilluns, què tocareu? Una miqueta de tot, per lo que he vist.
Tocarem des de Fórmula Quinta, Rollins, versions espanyoles de Rollins, de tot, no? N'hi ha Status Quo, també.
N'hi ha algun moment, diguem, àlgid, alguna cançó... que teniu ahí...
Saps què passa? Està tan rebuscat el repertori que totes tenen el seu puntet. Totes tenen el seu puntet que dius, ostres, està posant-se-me la pell de gallina. Està molt bé.
O sigui que,
sí.
Que la recomanació...
És que, la recomanació és de principi a fin.
Que no s'ho perguen, no?
Sí, sí. Hi ha alguns temes que també són molt emblemàtics. Per exemple, toquem de Neil Diamond, o també d'un grup que es diu Los Salvajes, que hi ha una versió que l'ha fet ara molt famosa a Wyoming. És un tema que es diu Soy Así, molt, molt, molt marxós, molt divertit. Temes que t'apleguen ahir a la patata també, com Sweet Caroline de Neil Diamond. Temes molt xulos, la veritat.
Sí, o sigui que...
És un repertori guai.
Que no n'hi ha un moment més fluixet que un altre, vaja,
no,
que
no.
És allò de... Aquí
ataquem
estamos.
A tots els estats d'ànim.
Ja sí, anem. Molt bé, doncs, Javier, la recomanació que vagin, no?
Claro, que no vagin, però que l'actitud a marcar és puro divertimento.
A passar-se-ho bé.
Sí, sí.
A ballar, a gaudir de la música, que cada un fas el que vulga,
sí,
però
sí,
que vagi...
Sí,
que
és l'únic requeriment,
no?
Que demanem.
El festival.
Que vinguin a un munt de persones i que s'ho passen molt bé.
Molt bé, doncs, Javier Artés, moltíssimes gràcies per estar
plaer,
amb nosaltres. Sundays Band i bueno, mos veurem el dilluns a la Casa de la Marquesa.
Ojalà, allí estarem.
I ustedes no se marxen. Ja ven, llega... Seguimos con más cuestiones, con más actualidad. Y nos vamos rápidamente, claro que sí, hoy con Riesgo Cero, el doctor Martín Clos. Y enseguida de vuelta con Fira y Festes.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Riesgo Cero. Escuche nuestros consejos y evite situaciones de riesgo.
Doctor Martín Clos, buenos días, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenos días, Carmen.
Hoy vamos a hablar de una cosa que tiene un nombre muy complicado en el científico.
Sí.
En el habitual todos lo conocemos.
No, hoy vamos a hablar de la somnolencia postprandial. a nivel popular es la modorra que nos aparece después de comer, ¿no? La somnolencia posprandial es el nombre técnico que recibe ese amodarramiento o sueñecito tonto que nos entra después de grandes comilonas entre comida, ¿no? Uh-huh. Esa somnolencia entra en un conflicto directo con nuestro papel como conductores y muchas veces tradicionalmente se ha atribuido algo así como una disminución en el aporte de sangre al cerebro, ¿no? Lo que se conoce muy...
Es aquello de si la sangre está en el estómago no puede...
No, la redistribución vascular, esta disminución del riesgo cerebral es lo que hace que tengamos esa somnolencia y tal. Pues bueno... Lo que vamos a intentar es aclarar que eso no es verdad, ¿no? Es decir, la somnolencia postprandial no se encuentra en esa teoría de la disminución del riego arterial. Porque, bueno, el riego arterial...
Vamos, que no se nos va la sangre al estómago.
Y no disminuye. Si disminuyera el riego cerebral o disminuyera el riego cardíaco, bueno, podríamos tener problemas patológicos mucho mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto... No sé, a lo largo del tiempo se ha ido manteniendo. Muchas veces decimos, no, es claro, acabas de comer y hay una redistribución y la sangre se va al estómago y se va de otro lado. No es así, ¿no? Si pasara eso, nos caeríamos por los suelos, tendríamos cuatro sincopales, etcétera. Entonces, bueno, ¿por qué nos entra sueño después de comer, no? Pues bueno, tras la ingesta de comida, nos entra una somnolencia posprandial después de comer, con el consiguiente aumento de riesgo para la conducción, ¿no? Pues esto va a depender más bien de temas hormonales, ¿no? De las hormonas como la melatonina y de unos aminoácidos como el triptófano, muy de moda ahora porque
sí, sí, hay que tomar mucho de todo esto, ¿no? Sí, sí, lo hemos oído por todas partes.
Esto es una cuestión pura de química, ¿eh? Más que una cuestión física que sugería lo del corte de digestión y lo del riego sanguíneo. Esta química va a estar representado, en el caso que nos ocupa, por dos sistemas, el parasimpático y el neuroendocrino. Estos sistemas lo que van a activar es, se activan cuando comemos, dependiendo directamente de la cantidad de alimentos que ingerimos y con independencia de la composición de esos alimentos. El parasimpático va a controlar las funciones y los actos involuntarios, que es el encargado de la producción y restablecimiento de la energía corporal. Uh-huh. Por su parte, el neuroendocrino es el que nos ocupa en este caso el tema de las hormonas. Pero bueno, después de comer, el sistema parasimpático lo que va a provocar es la entrada en el organismo de un estado de relajación. Lo que se transmite en que los centros de vigilia del cerebro, tales como el hipotálamo, tengan un efecto depresor. Uh-huh. En cuanto a la segregación de las hormonas, especialmente las hormonas gastrointestinales, con la ingesta de alimento y con el alimento, el azúcar, la glucosa, se activa, entre otras cosas, la secreción de una sustancia que se llama colecistoquinina, cuya misión es regular el vaciamiento gástrico y de insulina, que provoca un aumento del triptófano en sangre, lo que hace que en el cerebro haya disponibilidad de más serotonina, que es un neurotransmisor que da lugar a la somnolencia. Uh-huh. Por otra parte, la glucosa que se ingiere inhibe la acción de unas sustancias llamadas orexinas, que son unas hormonas neuropeptídicas excitantes relacionadas con la ansia por la comida y también por la actividad física del organismo. Por lo tanto, esta es la explicación de por qué después de comer tenemos esa somnolencia.
O sea, no es que se vaya la sangre al estómago, no. Pero sí que es cierto que después de comer nos entra sueño.
Nos entra sueño. Pero lo que hemos comentado de serotonina, triptófano. Para evitar el amodorramiento, pues bueno, siempre se ha comentado que es importante comer muchas veces y poca cantidad.
Claro.
Esta afirmación, pues bueno, tan genérica y tan antigenérica no es, pero tenemos algo más claro, que el papel de la glucosa en la somnolencia postprandial es importante. Por lo tanto, si ingerimos alimentos con un alto contenido glucémico, pues bueno, esto va a pasar a la sangre y se va a liberar una mayor cantidad de triptófano y por lo tanto va a ser mucho más fácil que estemos medio letargados.
Uh-huh.
Por lo tanto, bueno.
O sea, aquella recomendación de poquito sano y muchas veces, es mejor, sobre todo cuando estamos conduciendo.
Y sobre todo cuando vamos a planificar un viaje largo, ¿no?
Claro, sí, eso nos ayuda además a parar cada 2 horas o menos.
Comer 2 horas comiendo, ¿no? Una buena comilona, una copa posterior y tal. Porque esto va a hacer que se liberen las sustancias de las que hemos hablado y va a producir esa somnolencia. Por lo tanto, yo creo que sabiendo ya todo esto, la cuestión del riego sanguíneo debe quedar un poco en desuso, ¿no? No hay ninguna redistribución vascular, hay una liberación de sustancias que, bueno, van a producir esa somnolencia y que haya esa disminución del estado de vigilia. ¿Cómo lo vamos a corregir? Pues controlando un poco las ingestas de alimentos que hacemos en los trayectos de conducción.
Pues ya lo saben. Y si tienen alguna duda, como siempre decimos, consulten a un experto.
Que no se duden en ponerse en contacto con nosotros en la clínica Martín Clos, en la calle Alcira número 10. Bien, llamando por teléfono al 96-287-1460, personándose en la clínica o en nuestra página web, clinicamartinclos.com. Estaremos encantados de solucionar todas las dudas que tengan al respecto.
Pues ya lo saben, y como siempre decimos, al volante, riesgo cero. Doctor, gracias, hasta la semana que viene.
A ti, Carmen, hasta la semana que viene.